que estan molt afeblits, no? Que han anat afeblint-se molt, però havien vist els sutis tancar a l'estret de les llàgrimes, no? El mar Roig, i per tant, si aquesta possibilitat que els sutis se sumin també amb aquest boicot comercial, o boicot als vaixells que fan comerç, també es podria donar o no? O aquestes relacions estan, ja no existeixen? Una mica com està tot això i fins a quan pot aguantar l'Iran tancant aquest estret, que és clau.
Ah, fins a quan pot aguantar, no ho sé si fins i tot ells ho saben ells.
Yeah.
I aquesta... la possibilitat sempre hi és, que facin mal. I precisament, com més afablit se senti el règim, potser més possibilitats hi ha que passi tot això, que animin o que envien recursos als hutis perquè tornin a fer el que... A part de tancar de amenaçar els vaixells que passaven per entraven a la Mar Roig, van estar durant una època fent arribar míssils al cor d'Aràbia Saudita.
Sí,
i Israel van arribar. Que precisament, vull dir, que aquests atacs que està fent Iran contra els països del Golf Pèrsic, per exemple, ha llançat tants míssils contra els Emirats Àrabs Units que com contra Israel,
sí.
Que pot ser interpretat com que estan en una posició de força, jo interpreto que és una posició molt de debilitat. Està demostrant que van molt a la desesperada, estan atacant de forma indiscriminada els seus veïns, precisament per empènyer-los a que agafin el telèfon i truquin els seus aliats d'Israel i d'Estats Units i diguin, sisplau, atura aquesta guerra. Per això, com estan actuant d'aquesta forma... No, més que improvisada, diria, com una mica, amb un pèl de desesperació, és més difícil saber, perquè no ho saben ni ells, això quan acabarà.
Clar.
Perquè quan et situes en aquesta dinàmica de ara jo ataco, vaig a sac, i no em plantejo les contrapartides, ni, doncs és difícil posar una data, perquè aquí el mateix que està fent l'atac no sap. No t'ho he plantejat, està actuant sobre la marxa.
Però sí que podríem dir que és indefinit, eh? Que això
pot ser indefinit.
Durant molt de temps.
Jo no ho sé, però ara em poso... Estic pensant, és que no és ni com expert, com una persona que veus el món, és que de vegades penso que no cal ser un expert per intentar deduir què podria passar, perquè els que actuen, els actors són persones i estan governant sobre persones que els pressionen, i indefinit no pot ser...
Mm-hmm.
Pot ser molt llarg, però indefinit no pot ser, perquè arriba un moment que no convé a ningú. I fins i tot aquesta actitud de jo m'ensorro, però t'ensorro a tu,
sí.
Tampoc ja no val, perquè arriba un moment que pots caure molt baix. I llavors Iran això ho pot mantenir, però no indefinidament.
Tampoc. Jordi.
El règim d'Iran és absolutament condemnable. Llavors, sobre aquí, jo faig dues preguntes. Que em qüestiono com a occidental i que en principi hauries d'anar alineat a... històricament amb això, però també en genera dubtes. ¿Vale? La primera és, si l'oposició a aquest règim, que per mi és condemnable, el millor que pot fer per fer caure del poder al règim és anar de la mà dels Estats Units i d'Israel, enemics històrics del seu país. Més enllà que estiguin en contra del règim, si el que et ve a ajudar és enemics històrics, etcètera, etcètera, no sé si això és bo o no perquè l'oposició pugui guanyar. I per altra banda, pels que han iniciat aquesta guerra, si tu canvies de el motiu pel qual fas la guerra tres vegades el relat, com ha fet Donald Trump, i canvies els objectius d'aquesta guerra, també el relat el canvies tres vegades, al final dius, ens hauríem d'anar aclarint, perquè no s'entén massa. Llavors, jo, per aquests dubtes tan amplis, jo crec que sí que l'obertura del senyor Lleonard quan ha dit això durarà, crec que té molt sentit, perquè no hi ha massa res clar.
Milagros, breument, sisplau.
Sí, bueno, jo crec que jo no estic tan segura que Iran estigui dèbil. Evidentment hi ha una gran desproporció entre la força militar que tenen Israel i Estats Units i la força militar que li quedi a l'Iran, que ja ha estat molt colpejada. Però aquesta no és una guerra convencional que es dirimeixi només en el terreny de les armes i de la confrontació bèl·lica. De fet, és una guerra molt poc convencional en el que no es pot atacar Iran i vèncer Iran sense destruir l'economia. I això és el que està jugant d'alguna manera Iran quan està bombardejant selectivament aquí i allà a la gent i està mantenint bloquejat l'estret d'Hormuz, i també quan està tancat. Hem vist que ahir atacaven centres de dades i d'intel·ligència artificial dels països del Golf, no? Per tant, sembla que Iran està aplicant, possiblement mogut per una situació desesperada, però des de luego és una estratègia intel·ligent donades les seves forces, diríem, la desproporció de forces que hi ha entre un i altre. I d'alguna manera està sacsejant tot el tablero. Jo volia preguntar-li al Jordi com pot afectar, a més, aquesta guerra a una altra que la tenim en sordina, que és la d'Ucraïna, perquè ahir els Estats Units va acordar suspendre temporalment la sanció, és a dir, tornar a comprar petroli a Rússia, i això li dona a Rússia oxigen per mantenir la guerra d'Ucraïna. Com veiem, tot el taulell mundial s'està liant de mala manera. Com veus aquesta influència també en la guerra d'Ucraïna?
Jordi.
Jo, sincerament, d'Ucraïna, doncs no en tinc ni idea. Ara, diria que sí que tots els conflictes estan lligats, més avui en dia, que ja tot el planeta Terra és una xarxa, tot està interconnectat i tot el que passa en un lloc afecta ràpidament o immediatament un altre punt del planeta. El que passa és que sí que podem analitzar des del punt de vista econòmic les pressions que hi ha, la compra del petroli, però pel que fa al tema del Pròxim Orient i Iran, no crec que sigui tan decisiu el que passa o deixa de passar a Ucraïna o les aliances amb Rússia o Xina com podrien ser en altres conflictes. Per exemple, a Venezuela no deixa de ser un conflicte podríem dir que té lloc a Occident o a la perifèria d'Occident, i està aquest conflicte sí que el podríem analitzar amb el sentit de la pregunta que feies. Però, en canvi, a Iran, a Pèrsia, està condicionat per tantes coses que venen de tan antic i amb uns sectors que, quan ells actuen, des del poble iranià fins al líder suprem, tenen en ment tot una... I també aquí podrem afegir Israel. Quan ells parlen del seu conflicte o actuen, tenen en ment i tenen uns referents, uns objectius tan antics i que van també tan lluny en el futur, que no està 100% condicionat per la situació econòmica com podria ser un altre conflicte. Crec que s'ha entès, no?
Sí, molt breument, Ferran, que t'acabar.
No, només que un d'aquests motius seculars, gairebé, o almenys de moltes dècades, és el conflicte amb Israel. I a mi em dona la sensació que aquí la coartada defensiva d'Israel, que amaga realment un expansionisme molt preocupant de l'estat d'Israel, ja no és que hi hagi ministres d'ultradreta que reivindiquen l'ocupació de Gaza i Cisjordània, sinó que ja hi ha ministres que apel·len a un mandat diví, a un mandat bíblic per ocupar altres països de la zona. Ens han portat a una guerra de desastre per al conjunt de la humanitat, gairebé, però almenys per a Europa segur, per unes ànsies expansives d'Israel, que probablement l'error, no sé si ho consideres així, ha estat de que Europa, per exemple, no hagi parat els peus a Israel o no hagi fet almenys tot el possible per parar els peus a Israel i se li hagi deixat aquesta ànsia expansiva a Gaza, a Cisjordània, però ara ho veurem al Líban.
Ho hem de deixar aquí, aquesta conversa, però la repetirem, Jordi, segur, perquè segur que en parlarem més dies, i t'agraeixo moltíssim les explicacions, la claredat, com deia l'Arturo, i és un gust escoltar-te, de veritat. Jordi
Gràcies.
Lleonart, arabista, periodista i excorresponsal de premsa al Pròxim Orient, autor del llibre Viatge al cor de l'Islam, un llibre que també us ajudarà a entendre el que està passant. Gràcies i que tinguis un bon dia.
Igualment.
Farem una pausa i de seguida amb nosaltres respon la portaveu del govern espanyol. Què passa amb l'IRPF?
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
Això no ho diu ningú.
No ho diu ningú fins que rasques on rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
A partir de només 50 cèntims, amb el rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix, Pata Negra.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Passen 9 minuts de les 9 del matí. Som a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. En Ferran Espada, en Vilar Hospital d'Oliva, amb Arturo Puente i Jordi Cominal. A banda del que està passant a l'Iran, avui també tenim moltes preguntes sobre la taula de les conseqüències que això provocarà i també de les solucions que aportaran els governs. D'entrada, el govern català i després també el govern espanyol. Ens acompanya Elma Sáez, que és portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Ministra, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, buen día, es un placer, gracias.
Antes de nada, ¿cómo está?
Bueno, estoy un poco regulinchi, estoy un poco resfriada, por eso quizás la voz ya se nota, ¿no? Pero bien, bien, estamos trabajando muchísimo y bueno, pues es un honor ser la voz del Gobierno de España y afrontar todos los desafíos que tenemos desde esta manera de entender la política que tiene el Gobierno de España.
Lleva escasas semanas como portavoz del Gobierno, no sé cómo lo lleva.
Bueno, pues con mucho trabajo y como siempre me suele gustar decir, pues con un equipo en el ministerio y un equipo de personas que se están dejando la piel. Es un ministerio con muchos desafíos y también, bueno, pues ahora ha añadido en las últimas semanas el ser portavoz del gobierno. Con un trabajo en equipo, con mucho trabajo, con mucha responsabilidad, con mucho rigor y muy orgullosa porque, bueno, creo firmemente en el servicio público y en el estar al, bueno, pues poner en el centro a la ciudadanía. Es la manera que entiendo yo la política.
Ahora hablábamos de la situación en Irán. ¿Teme el gobierno español que complique la situación económica en España lo que está pasando en Irán?
Bueno, yo creo que es muy importante lanzar un mensaje de tranquilidad a la sociedad española. Estamos mucho mejor preparados. No estamos hablando de la situación que vivimos en la guerra de Ucrania con la invasión de Putin en Ucrania. El gobierno y la sociedad en su conjunto ha hecho sus deberes en todo lo que tiene que ver con esa autonomía energética, con la diversificación de las fuentes de suministros, con esa transición ecológica, precisamente, por ejemplo, con la herramienta tan importante que supuso y que siguen suponiendo los fondos europeos, con ese buen trabajo para hacer todas las reformas. Los fondos europeos eran un paquete importante de fondos, pero requerían unas reformas cruciales, fundamentales, a nivel energético, a nivel de nuestro mercado de trabajo, y lo hemos hecho.
Por, o sea, eso, el país está preparado para lo que viene.
Eso es, estamos mucho mejor preparados, mucho mejor preparados. Por eso ese mensaje de tranquilidad. Y además también la sociedad tiene que saber que el gobierno trabaja desde el primer minuto, desde que comienza estalla este conflicto, monitorizando y, bueno, pues estando muy atentos. Tenemos experiencia, sabemos, tenemos desplegados, lo hemos hecho muchas veces, diferentes escudos sociales, y estamos preparados, estamos escuchando, como ayer mismo, con una reunión de diferentes miembros del gobierno, con los agentes sociales y también con sindicatos y patronal, y por supuesto también escuchando a los diferentes grupos políticos para encontrar los consensos necesarios. Pero ese mensaje de tranquilidad, de prudencia y de que estamos mejor preparados, porque evidentemente, bueno, pues hemos hecho bien los deberes en todas las transiciones tan necesarias para dotar a nuestros países de las mejores herramientas.
¿El gobierno cuándo va a aprobar estas medidas contra el incremento de precios?
Bueno, pues tan pronto como sea posible. Yo creo que el mensaje es ese, es que estamos trabajando desde el primer minuto. Bueno, y además, quizás para que se me entienda, quizás establecería dos niveles. Yo creo que hay medidas que son estructurales, que tienen que ver con esa tarea que decía que hemos hecho de acelerar la transición ecológica, todo lo que tiene que ver con fortalecer esa autonomía en las fuentes de suministro con
energías,
el país que
renovables.
Somos, efectivamente. Esa es una primera parte importantísima, y la segunda parte más coyuntural, más específica, más quirúrgica, a sectores especialmente afectados por la subida de precios de los combustibles, con ese trabajo más concreto y, por supuesto, protegiendo a los más vulnerables. Y ahí hablamos del bono eléctrico, de prohibir suministros a vulnerables.
Rebajar el IVA de la electricidad, por ejemplo.
Bueno, yo creo que hay diferentes medidas encima de la mesa y que, evidentemente, pues muchas pueden ser de la parte fiscal, en lo que tiene que ver con todos la factura energética, bueno, pues en las diferentes fases, el abaratamiento a través de los impuestos. Pero no solo eso. Estamos trabajando y cuando tengamos este paquete integral, tan pronto como sea posible, pues lo llevaremos a cabo.
¿Y los alimentos, por ejemplo? También se está hablando de intervenir en el mercado de la alimentación. alimentación?
Bueno, yo creo que es indudable, y además ayer fue el consenso a través de la reunión con los agentes sociales, que evidentemente preocupa, bueno, pues cómo pueda afectar de manera indirecta la subida de los combustibles en sectores específicos, por ejemplo, bueno, pues en el sector agrario o en el transporte. Por eso le decía que, bueno, pues que tendremos muy en cuenta eso para hacer actuaciones concretas y quirúrgicas. Y lo más importante, las medidas tienen que ser eficaces. Tenemos la experiencia, sabemos en otras crisis qué ha funcionado y qué no. Y en eso estamos trabajando también para encontrar los consensos suficientes, porque bueno, pues en estos momentos también lanzaría preguntas a fuerzas políticas que están reivindicando medidas que han tenido hace escasamente 3 semanas la oportunidad, o 2 semanas,
de votar de medidas,
un paquete,
sí.
De medidas, de escudo social, y el voto fue no. Por eso, bueno, pues es importante tener coherencia, y a la hora, me parece muy bien, exigir al gobierno. El gobierno da la talla, el gobierno está a la altura, pero indudablemente hace 3 semanas vimos una votación inexplicable a un escudo social para proteger precisamente a los más vulnerables.
No, le preguntaba por los alimentos, porque no es lo mismo controlar el precio que rebajar el IVA de los alimentos, ¿no? Aquí hay una discrepancia, entiendo, también interna, que están discutiendo.
Bueno, no hay ninguna discrepancia. Lo que tenemos claro es el diagnóstico es absolutamente compartido, y lo que tenemos que ver es que evidentemente...
¿Qué solución se aplica?
Claro, evidentemente hay sectores que están más afectados, insisto, el sector agrario, el sector del transporte, bueno, pues por la subida del precio, en este caso del gasóleo, del diésel. Por eso, bueno, también el diálogo constante con sectores estratégicos y específicos, ese no va a parar, y es importante esa labor de escucha y de diagnóstico y de ser prudentes y de tomar las medidas eficaces en el momento adecuado.
También hay mucha gente que está preocupada por si se le despide del trabajo. Ahí el gobierno, ¿qué puede decir a la gente?
Bueno, yo quiero insistir en el mensaje de tranquilidad desde la Seguridad Social. Ahora me pongo durante unos segundos el sombrero de ministra de Seguridad Social. Estamos monitorizando cómo va evolucionando la afiliación y estamos viendo que las cifras siguen siendo muy buenas cifras en materia de afiliación. Seguimos creando empleo. De hecho, bueno, pues el mes de marzo ha sido muchísimo mejor que el mes de marzo pasado. Estamos en esa buena línea de crecimiento, crecer en afiliación en sectores además importantes como mujeres mayores de 55 años, especialmente también los jóvenes menores de 30. Esas son lo que estamos haciendo, monitorizar. Y además, bueno, pues saben que tenemos, gracias a la reforma laboral y este compromiso que tiene el gobierno con los trabajadores, tenemos diferentes medidas que protegen a los trabajadores. En casos, en situaciones de crisis, como están los ERTES o los ceses de actividad para autónomos. Pero insisto, mensaje de tranquilidad. Lo que estamos es monitorizando la situación, y lo que vemos hasta ahora es que el mercado de trabajo se sigue comportando. Tenemos un mercado de trabajo fuerte que sigue creando empleo. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Pero insisto, vamos a seguir con esa monitorización y estamos preparados para desplegar los escudos sociales porque, insisto, tenemos la tarea bien hecha y bien aprendida.
A todo esto, usted es ministra de Migraciones. La regularización extraordinaria de migrantes empieza en principio el 1 de abril.
No exactamente el 1 de abril, no tenemos todavía concretada la fecha. Calculamos que va a ser en torno a los primeros días de abril.
A principios de abril.
Eso es.
¿Pero lo tienen ya todo preparado? ¿Están preparándolo? ¿En qué punto está esta regularización?
Bueno, como saben, es una modificación del reglamento, entonces es un real decreto que tiene su trámite absolutamente preceptivo, con todos los informes y que tienen que ser antes de que un texto de este tipo vea la luz. Y lo que estamos también es ultimando este plan operativo, porque estamos absolutamente comprometidos con que sea un procedimiento eficaz, sin trabas burocráticas y que esté a la altura de la importantísima noticia que supone para muchos ciudadanos este proceso de regularización extraordinaria, que estará a principios del mes de abril, estará listo y estará abierto hasta el 30 de junio de este año.
¿Y cuántas personas calculan o esperan que se acojan a esta regularización?
Bueno, hablamos de estimaciones constantemente, pero diferentes organismos, los propios promotores de la Iniciativa Legislativa Popular, que sabe que bueno, pues es la antesala de este proceso, eso hablan de en torno a 500.000 personas.
¿Temen un colapso en los consulados, por ejemplo?
No. Vamos a trabajar para un procedimiento que evite colapsos y que esté tanto telemático como presencial en diferentes instituciones, de la mano de las entidades. Estamos diseñando un procedimiento que sea ágil, eficaz, insisto, bueno, pues que no produzca ningún colapso, sino que con total tranquilidad pueda dar respuesta a todas las personas que cumplan los requisitos y que puedan regularizarse.
¿Y si no funciona, descartan ampliar el tiempo o es algo que podrían contemplar?
Bueno, yo creo que estamos en la
fase que va a funcionar.
Estamos
ya,
pero, en la, y aparte, mire, también
para tranquilizar también a esa gente.
Bueno,
¿no?
Yo lanzo un mensaje de tranquilidad porque también en esto tenemos, fíjese, podemos ver hace escasos meses por la tragedia de la Dana en Valencia, hicimos un proceso de regularización también, pues personas que lo habían perdido todo por esa tragedia medioambiental y el resultado fue, no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que en torno a 25.000 expedientes con total, bueno, pues con una tramitación absolutamente ordinaria y con un muy buen resultado. Así que tenemos experiencia y estamos poniendo lo mejor de la administración al servicio de la gente para que el procedimiento vaya bien.
Como titular de política migratoria, ¿por qué cree que crece tanto Vox o Alianza Catalana que ponen el foco en el discurso justamente en la inmigración?
Bueno, yo creo que campa a sus anchas en algunos lugares la desinformación y los bulos, ¿no? Yo creo que hay pocos espacios para analizar con sosiego y con tranquilidad el importantísimo papel que tiene la población extranjera en nuestro país. Y por eso a mí me gusta siempre poner encima de la mesa los datos, no solamente datos de afiliación, sino, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el uso de los servicios públicos, viendo claramente cómo ese supuesto colapso de los servicios públicos es una irresponsabilidad culpar a la población extranjera, cuando la responsabilidad es de aquellos dirigentes que no dimensionan los servicios públicos a la población que tienes que atender. Tú no puedes estar orgulloso de que tu comunidad crece el empleo, crece la afiliación en todos los sectores, gracias precisamente, en parte, a la población extranjera, y luego culparles de que no haya citas con el médico o que no haya plazas públicas en la escuela si no has dimensionado esos servicios públicos a la población que tienes que atender. Por eso, bueno, pues yo creo que es importante la pedagogía, los datos, la evidencia, y son muchas las voces aquí y fuera de nuestro país que ponen en valor que precisamente esta manera de gestionar la política migratoria por parte del Gobierno de España es uno de los principales motivos o fortalezas de nuestro éxito y nuestro desempeño económico.
Pero ahí entra la política y los administradores de la política también tienen la obligación de dar más recursos para gestionar esa gente de más que viene, ¿no? Médicos, más profesores.
Fíjese, estamos en un momento en el que en esta legislatura y la pasada hay 300.000 millones de euros más que en épocas de gobiernos del Partido Popular en manos de las comunidades autónomas para desarrollar sus competencias. Lo que pasa es que quien esté al frente de las instituciones es importante y hay quien decide que con estos recursos prefiere eliminar el impuesto de patrimonio y hay quien decide fortalecer los servicios públicos, crear más plazas públicas de escuelas, porque son competencias. Yo siempre digo que la política migratoria es algo muy integral. Desde luego, hay una parte que es cuando la persona viene a nuestro país a iniciar un proyecto de vida, pero eso solo es el principio. A partir de ahí viene la escolarización, el buscar un trabajo, el buscar una casa, y ahí hablamos de competencias en las que sí o sí tienen que decir mucho las comunidades autónomas y también las entidades locales. Por eso es la corresponsabilidad para que esa integración sea plena.
Silvia Riols, d'Aliança Catalana, vino en este programa hace unos días, nos dijo esto.
Qui ha llegit l'Alcorà sap perfectament que el que s'hi diu és barbària. No és com en el cas de la Bíblia, en què també hi ha frases que absolutament descontextualitzades.
Dice que quien ha leído el Alcorán sabe que lo que se dice es una barbaridad, una barbarie, no es como la Biblia, también hay frases absolutamente descontextualizadas, pero la gracia es que los cristianos sabemos contextualizar. ¿Qué hay que hacer con este tipo de discursos?
Bueno, para empezar, defiendo absolutamente la libertad de culto y yo creo que es algo absolutamente evidente que, bueno, pues la diversidad fortalece la democracia. Me niego a aceptar algo que no sea esto que le estoy diciendo, ¿no? Y además, bueno, pues sobre todo, fundamentalmente, yo ya tengo unos años y es importante tener memoria. Y somos un país que fuimos emigrante. Cualquiera de nosotros mismos podemos tener un familiar que tuvo que salir fuera a buscar oportunidades para que hoy usted y yo estemos aquí. Seguramente gracias a una educación pública y seguramente a unas oportunidades que nuestros mayores buscaron fuera. Hoy España es un país de oportunidades y la diversidad fortalece la democracia y es una oportunidad como país a todos los niveles, no solamente desde el punto de vista económico que hablábamos antes de la importante papel que tienen las personas extranjeras, sino también, bueno, para mí la diversidad cultural es riqueza.
Uno de los frentes del gobierno es la lucha contra los discursos de odio. ¿Cómo va a funcionar esta herramienta que han presentado esta semana, ha presentado el presidente, la herramienta Odio, con H?
Mire, me parece muy llamativo que haya generado cierto revuelo, ¿no? Y eso ya me parece llamativo y también positivo, ¿no? Porque de lo que estamos hablando, a quienes incluso hacen alguna mofa de esta herramienta y de este trabajo por parte del gobierno, les preguntaría si es que acaso les molesta que se intente trabajar para que a las niñas que suban una foto en TikTok la inteligencia artificial no les desnude, o que al migrante que viene a desarrollar su proyecto de vida no se le ponga el foco, como pasó en Torre Pacheco, en redes sociales, denigrando con discursos que le deshumanizan, o que a una mujer trans se le busque expulsarle del espacio de las redes sociales y callar sus voces, o a mujeres también, ¿no?, que se les quiera expulsar de redes sociales cuando alzan la voz, una voz crítica. Tenemos también experiencia, como saben, en el Ministerio tenemos en marcha el Overaxe, llevamos años monitorizando los discursos de odio, racistas, bueno, pues con un trabajo además incrementado desde el pasado verano con las plataformas. Reuní en el Ministerio a las principales plataformas, encontré una respuesta positiva, un paso hacia adelante. Las propias plataformas quieren que las redes sociales sean espacios seguros, sean espacios de contenido positivo, de contenido divertido, de información veraz. Ellas mismas están absolutamente implicadas. No estamos hablando de libertad de expresión y de censura, estamos hablando de que, igual que cuando empezaron a circular coches por las calles, hubo que poner semáforos para que no nos estampáramos unos con otros, estamos hablando de que la vida que se desarrolla...
Regulación.
En las redes, efectivamente, regulación y seguridad y tranquilidad.
Pero ¿cómo, no? Porque es difícil tipificar un delito de estas características en una plataforma como Instagram, TikTok, X, YouTube. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno?
Le explico. Tenemos esa herramienta, también ese convenio con la Liga, que es a través de la herramienta Faro, la que estamos monitorizando. Bueno, pues lo que se hace es, a través de determinadas palabras o incluso palabras que se puedan viralizar, hacemos esa monitorización, vemos, bueno, pues analizamos y hacemos un reporte mensual, hacemos un informe mensual donde estamos contando, sobre todo además vemos, ¿no?, cuando hay determinados eventos deportivos o incluso con la regularización, donde vimos exponencialmente cuando anunciamos la regulación extraordinaria cómo crecieron esos discursos de odio. Estamos mejorando muchísimo la retirada. Desde el pasado verano se ha multiplicado por 3 la retirada de estos discursos, también la rapidez en la retirada, porque es muy importante, y con esa experiencia lo que estamos ahora es, bueno, pues trabajando técnicamente el algoritmo para que con este anuncio de odio con H se pueda desde luego mejorar e incrementar, bueno, pues este trabajo que estamos haciendo y que está dando resultados. Eso es lo importante, porque está dando resultados. Estamos viendo que con la implicación tuvimos en el foro que se celebró el 11 de marzo, representaba la Comisión Europea, el Consejo de Europa, Naciones Unidas, aparte de que esas mesas tan importantes con las plataformas, España otra vez vuelve a liderar que lo que se quiere es que el entorno digital, las redes no van a desaparecer. Las redes sociales. Lo que queremos es unas redes seguras y donde desde luego el odio no campe a sus anchas. Y entiendo que a quien hace de su única campaña política, de su único proyecto político, el odio, entiendo que este tipo de iniciativas le remueva.
A todo esto, ministra, no sé cómo están yendo las negociaciones también con Junts. Junts dice ahora mismo que no habla con el gobierno ni con Podemos. Y ahí tienen distintos temas que tienen que tratar con ellos, porque si no, no va a avanzar la legislatura. ¿Cómo está la relación ahora mismo?
Bueno, yo para empezar quiero lanzar un mensaje bien claro. El gobierno es un gobierno del acuerdo, del diálogo y de cumplir sus acuerdos. Acuerdos que siempre buscan mejorar la vida de la gente y que se cuentan con transparencia. Y ese es el compromiso del gobierno, va a seguir siendo, y es el que ha venido siendo en toda la legislatura. Y sin ir más lejos, por ejemplo, esta misma semana el ministro Bolaños se puso en contacto con todas las fuerzas políticas para hablar y para escuchar de algo tan importante como las medidas bueno, pues para hacer frente a la guerra en Irán.
O sea, no dan por perdida la relación con Junts.
Insisto, este gobierno lo demuestra constantemente, hacemos del diálogo nuestra herramienta y tenemos mucho por delante y vamos a seguir trabajando en esa línea con mano tendida y trabajando para lograr consensos alrededor de medidas buenas para la gente, que es que eso es la política. La política es la composición del Congreso de los Diputados, las ha elegido el pueblo, y lo que tenemos que hacer es transformar esa composición
en
medidas y en acuerdos que mejoren y que nos den respuesta a lo que tenemos
por
delante.
Pero al final, los acuerdos, por ejemplo, ¿cómo se explica un ministro o el gobierno español que tras casi 2 años no se haya aplicado la amnistía?
Bueno, como saben, todo lo que está en nuestra mano trabajamos para que así sea, y a partir de ahí, bueno, pues también manifestamos la voluntad de que eso se, bueno, pues que cuando haya otros agentes implicados que también se produzcan ese cumplimiento, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos en lo que está en nuestra mano.
En vuestra mano también está la cuestión del IRPF. Como sabes, una cuestión importante para aprobar los presupuestos en Cataluña. ¿El gobierno se compromete que Cataluña va a poder recaudar de forma autónoma el IRPF?
Bueno, como saben, este punto no hay un acuerdo, pero estamos trabajando para seguir en la línea de conseguir los acuerdos. Y le voy a poner un ejemplo. También parecía muy difícil encontrar una propuesta que satisficiera a las comunidades autónomas en materia de financiación autonómica, y encima de la mesa está la propuesta. Así que, bueno, pues vamos a seguir trabajando en esa línea.
O sea, cuando dice que hay desacuerdo es que no ven la posibilidad de que el IRPF se recapte todo en Cataluña.
Lo que le digo es que en este punto no hay un acuerdo en esta materia.
¿El gobierno español qué piensa en este punto?
Bueno, le pongo el parangón de que también era muy complicado.
Sí, eso lo entiendo. Bueno, pues, pero la posición del gobierno español, ¿cuál es? La de Esquerra la conozco. ¿La del gobierno español?
Trabajar en la línea de encontrar los consensos necesarios. Yo creo que eso es importante, y además sabe que es una parte.
¿Pero están dispuestos a ceder parte de este impuesto?
Bueno, lo que estamos dispuestos es a encontrar los acuerdos necesarios y el consenso. Y a partir de ahí son cuestiones también, además, muy técnicas, que tampoco son sencillas. Yo creo que es importante. Y sobre todo, le pongo el otro. Me voy al otro lado con el tema de la financiación, porque, bueno, pues también hay una propuesta que satisface a las comunidades autónomas, con muchísimas que da respuesta a cuestiones que hace quizás unos meses estaban posiciones mucho más lejanas. Así que con eso
optimismo... Eso lo entiendo, ministra, pero la posición es la que no entiendo. O sea, el gobierno catalán dice que lo quiere, Esquerra Republicana dice que lo quiere. ¿Qué piensa el gobierno español?
Bueno, pues vamos a ver si podemos encontrar algo que pueda acercar las posturas.
O sea, en esta posición no están de acuerdo.
Bueno, en este punto, en este momento, lo que le puedo decir es que...
Lo que hay ahora, la demanda de todo el IRPF, ustedes no están de acuerdo.
Lo que le puedo decir es que en este momento no hay un acuerdo en esta cuestión. Pero
por lo tanto,
eso
no están de acuerdo.
Pero vamos a trabajar para que se pueda... Bueno, pues para que pueda...
Buscar
para que
un
pueda
punto entre...
Como en otras cuestiones, como por ejemplo en la propuesta de la financiación autonómica, que finalmente, bueno, pues se puso encima de la mesa algo que sí satisfizo a las partes.
Estelma Sáez, ministra de Inclusió, Seguretat Social i Migracions, gràcies per acompanyar-nos avui a la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya.
A ustedes, moltes gràcies.
Una pausa i ara tornem.
A Capravo, aquest dissabte et regalem el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Amb la targeta Club Capravo i una compra mínima de 12 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Capravo. Consulta les condicions a capravo.com.
Renault Symbioz Full Hybrid i Tech autorrecarregable. El teu SUV familiar amb sistema Open Air Link amb Google integrat i maleté de fins a 624 litres. Fabricat aquí. Aprofita els Renaulution Days amb les millors condicions en tota la gamma. Tan sols fins al 28 de març. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Què has fet a la meva filla?
Et vols casar amb mi?
Sí. El meu fill està viu.
A 3Cat fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funk i sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Dissabte, la Lliga es viu al Tot Gira.
Atenció!
A partir de 3:15 del migdia, Girona Athletic Club.
Una victòria dels de Mitchell refermaria la línia ascendent de l'equip gironí.
I a partir de les 4 de la tarda seguirem tota l'actualitat esportiva amb les competicions en joc. Farem les prèvies del Barça-Sevilla i el Mallorca-Espanyol de diumenge.
I coneixerem l'última hora de les eleccions a la presidència del Barça.
Tot gira.
Aquest dissabte a partir de 2:45 del migdia. Amb David Clopés.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
Doncs després d'aquesta conversa amb el govern espanyol, ja sabem que això de l'IRPF serà més complicat del que sembla. Recordem que estem pendents de que es desbloquegi l'IRPF, perquè si no, Oriol Junqueras ha dit que no aprovarà els pressupostos de la Generalitat. Tal com ha expressat ara el govern espanyol, aquí l'IRPF no es contempla.
És un no. Vull dir, jo crec que ha quedat molt clar que la portaveu del govern central no volia donar res a favor de l'IRPF. I això fa que, efectivament, jo, després d'aquesta entrevista, tinc més clar o tinc menys dubtes que no hi haurà pressupostos la setmana vinent. No sembla que es desencalli això en una setmana i, per tant, no sembla que ja se l'hagin posat bé els pressupostos, sinó a l'inrevés. A partir d'aquí, jo tinc alguns dubtes sobre... per comentar una altra cosa de l'entrevista, sobre la qüestió de què pensa fer el govern si efectivament l'escut social, el nou escut social que ahir va anunciar el ministre Cuerpo, no li surt endavant, perquè tinc la sensació que les dues coses estan connectades. Em refereixo a que si a Catalunya no hi ha pressupostos, evidentment, els pressupostos generals tampoc ni es contemplen, no? I els dos governs estan en aquesta situació una mica d'impàs o no tenen majories a les càmeres, doncs que la situació electoral, aquest fantasma que fa un parell de setmanes semblava que no passaria, però cada vegada es veu més, el fantasma electoral està a la tornada de la cantonada.
Uh-huh. Jo no vull semblar pilota, però, Ricard, jo et vull felicitar per l'amabilitat. No, sí, d'acord. Doncs, encara no m'havia felicitat per què. Però...
És igual.
És a dir, crec que és molt important que determinades coses...
Són haters, ara. Vull dir que sí.
Doncs escolta...
No, però pregunta i repregunta.
No, és que no? Si algun dia que t'he de dir alguna cosa que no m'agrad...
També ho diràs.
Te la diré, sí. Llavors...
Fora d'antena, per això.
Sí, segurament.
No digues, Jordi, perdó.
No, és a dir, crec que el vici dels polítics de no respondre s'ha de poder combatre. I jo crec que sense perdre les formes ni l'amabilitat has pogut fer-li una pregunta 5 vegades seguides, que era entre Salvador Illa del PSOE i la ministra del PSOE, d'aquest tema vostè què opina? I diu que intentarem... és a dir, tu d'aquest tema què opines respecte a tu? Pues que sobre mi intentaré trobar un acord. Escolta, digui'm què pensa, sisplau.
Ah, digui'm què pensa i després no ja entenc que buscarà un acord.
Aquí no estem en un tema de el govern de Podemos i PSOE, el govern... No.
Quina és la seva posició?
La posició del PSOE.
Després ja entenc que cediran.
Sobre sí, un tema, clar. Perdoneu, sobre un tema que ha firmat el PSOE, és a dir, que ha firmat el PSOE i que diu que hi haurà un traspàs de l'IRPF i per això Esquerra Republicana diu que donarà suport als pressupostos, vostè sobre aquest tema que ha firmat, sobre vostè mateixa què pensa? 5 vegades seguides i no ha sigut capaç de dir penso tal cosa que ens porta d'això a pensar que és caro. I en aquest sentit, i acabo, és la segona derivada. Crec que estem en un plantejament preelectoral on tothom que forma part dels tripartits hi guanya. És a dir, el PSC de Catalunya està fent una propaganda dels seus pressupostos que és una precampanya electoral, explicant lo meravellós que seria si ells governessin. Esquerra Republicana està fent una precampanya electoral dient estem en un tema que jo crec que és molt interessant, estem reivindicant el traspàs total de l'IRPF per Catalunya, crec que això seria molt bo per Catalunya, i per tant estan fent, sense cap mena de responsabilitat, una tornada del país reivindicant tot això. I els comuns, que van tombar el govern d'Esquerra Republicana, per Eurovegas o per això, que ahir es va aprovar al Parlament i no van dir res, i dos, pels pressupostos que van fer caure un govern perquè no d'això, i van perdre suports perquè van ser considerats molt irresponsables, ara estan podent fer una tornè en la qual estan intentant recuperar el perfil de partit de govern o de partit més responsable. Per tant, aquí tothom hi guanya sobre una responsabilitat que no passarà. Per què? Perquè cada cop sembla més clar que la jugada de Pedro Sánchez, després de a guanyar tot el flanc de l'esquerra amb un posicionament contra Tam, contra Israel, el no a la guerra, etc, etc, aglutinant tota l'esquerra, només li falta mobilitzar els seus dos feus, que són Catalunya i Andalusia. Per tant, l'escenari electoral de Catalunya, Andalusia i Espanya, jo crec que té cada vegada més possibilitats de succeir.
Sí, estic bastant d'acord. Jo el primer que demanaria és que, després de fer una clara al·legació contra les fake news i que el govern espanyol està fent tantes mesures contra les fake news, els ministres, les ministres i més una ministra portaveu no hauria de fer una fake news. Acord, i és. És un acord d'investidura del president Salvador Illa ratificat, assumit pel PSOE en un comitè federal extraordinari, fet el mateix dia de l'acord. Vull dir, no és passar per allí. No, és assumir l'acord d'investidura que deixa molt clar la cessió de l'IRPF a la Generalitat. Per tant, l'acord hi és, que no es vol complir. No? Pues que es diguin, pues miri, hem canviat d'opinió i no volem complir l'acord. Després, sí, el tema està tancat. Avui publiquem una entrevista amb la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, al diari, que diu dues coses.
Públic,
una,
sí.
Que el PSC, que el que li diu el PSC a Esquerra no és el mateix que li diu el govern espanyol, el PSOE, a Esquerra. Per tant, és difícil arribar a acords sobre una base de contradicció que en aquest tema de l'IRPF. Dos, que sense l'IRPF ja es pot pressionar el que es vulgui, que Esquerra no s'assegurà amb el tema de pressupostos. Falta una setmana, d'aquí una setmana, a aquestes hores, estarem en una situació complicada, a no ser que passi una cosa, que des del meu punt de vista seria el més sensat, que és la retirada dels pressupostos. Anar amb uns pressupostos sense els suports necessaris, sabem el que comporta. És que no és que ho hagin viscut fa 40 anys, és que ho van viure fa 3 anys. Vull dir, el 24 ja ens va passar això. A Pere Aragonès se li va ocórrer aprovar uns pressupostos i portar-ho al límit, pensant que els comuns no tombarien aquests pressupostos. Per cert, els comuns, que van tombar els pressupostos per un hard rock i tirant pestes del PSC, que és el mateix PSC que ara mateix encara aposta pel hard rock, i per la B40, etcètera, etcètera, i ara sí que s'ha arribat a un acord de pressupostos. Per tant, les coses són complexes en política. Quan vols tombar uns pressupostos, els tombes i et busques la manera de tombar-los. Aquí la cosa està clara. Esquerra no negociarà, i per tant, el que hem de buscar és una sortida de l'atzucac. A mi em sembla una barbaritat pensar que divendres que ve podem estar a les portes d'unes eleccions a Catalunya en la situació en què ens trobem. Retirar pressupostos, negociar suplements de crèdit i veurem què passa.
Sí, l'acord que dius, per ser literals, deia que és per això que la Generalitat i el govern d'Espanya es comprometen a treballar per fer efectiu el desplegament de la hisenda catalana, impulsant els canvis legislatius per l'Agència Tributària de Catalunya, i assumeix progressivament competències en la gestió de l'IRPF i que en el futur es pugui acordar respecte a altres tributs.
Correcte.
Aquest és el punt de la bilateral de l'estiu passat.
I fins i tot hi ha un acord posterior amb aquest, que és en el que el govern de la Generalitat, ja amb Salvador Illa al capdavant i Esquerra, Esquerra entoma, admet que això no pot ser de forma immediata, sinó que ha de ser amb la preparació necessària de l'Agència Tributària de Catalunya per al 2028. Per tant, el tempo ja està marcat, el calendari ja està marcat, ningú diu que això hagi de ser demà mateix. El que vol Esquerra és el compromís explícit de que es complirà l'acord per part del govern espanyol. I això ho acabem de veure. És que hi ha una ministra que Catalunya Ràdio acaba dient que no es complirà això.
Milagros.
Jo no estic segura que no es complirà. A veure, jo crec que, a diferència de la valoració que fa el Jordi, no és que no hagi estat capaç de respondre, és que no ha volgut respondre, perquè li has preguntat 4 vegades i en les 4 t'ha contestat la mateixa fórmula inamovible de pràcticament amb les mateixes paraules, canviant l'ordre de la resposta. El problema jo crec que és un assumpte molt complex, que l'acord inicial és negociar aquest traspàs de l'IRPF, però ara mateix s'està negociant fins on i com es fa aquest traspàs. I això és una qüestió que té moltes implicacions, no només a Catalunya, sinó també a la resta d'Espanya. I que entenc que la ministra no s'hagi volgut mullar, perquè és una qüestió que en aquests moments és un motiu de doble negociació, i a més de doble negociació difícil. Una primera negociació entre el propi PSC i el PSOE, perquè el PSC Illa vol salvar els pressupostos, i l'altra és una negociació entre els socialistes, PSC-PSOE, i Esquerra Republicana. I aquí hem de dir que Esquerra Republicana tampoc no vol eleccions. Així que és bastant comprensible que, per molt que preguntem a uns i als altres, no acabem de treure'n l'aigua clara. No està aclarit el tema.
No.
I mentre ells no s'aclareixin, no ens donaran la resposta.
Jo també volia...
Perdona, què vols dir, Ferran?
És que jo és que el veig superaclarit.
Vols dir que la posició és no?
Primer, jo, cadascú, si parla amb... No sé, però que jo sàpiga, i crec que la ministra podria haver-ho dit, podria haver dit no, miri, aquest tema s'està negociant i ara no el puc comentar precisament perquè s'està negociant.
Però és que no s'està negociant.
Però és que no s'està negociant. És que el que va quedar clar en la reunió entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras, jo li pregunto a l'Hisenda Alemany sobre aquesta reunió i dic, bueno, què va passar en aquella reunió? I em respon, estupefacció. Anàvem a iniciar una negociació i se'ns van tancar totes les portes. Això és el que explica, evidentment, Esquerra Republicana. Però totes les dades i tot el que explica també des del món socialista verifica aquesta qüestió. Que aquell dia es van tancar les portes de la negociació de l'IRPF. I, perdoneu, i ho avala un altre punt, que és que Esquerra va tirar un salvavides, que és dir, s'ha de fer un Consejo de Política Fiscal i Financiera al març, aprofitem-ho perquè la ministra vicepresidenta Montero faci algun tipus de gest legislatiu que encarrili mínimament això i ens puguem sortir de l'atzucac. El que ha fet el govern espanyol és eliminar el Consejo de Política Fiscal i Financiera. Sí. Més clar...
Però és que a mi m'agradaria diferenciar entre dues qüestions. Una cosa és la negociació, que sí que existeix o converses sobre la part tècnica, com s'ha de fer el traspàs, quan, amb quins materials, com se muscula la agència tributària de Catalunya, com se... tota aquesta qüestió més tècnica, si es fa la cessió completa de l'IRPF, alguns diuen que una part... En fi, tot això, que són qüestions molt tècniques i molt complexes, que això és una cosa que sí que està en conversa, que sí que està en debat. I una altra cosa sobre la que no s'està negociant, que és l'habilitació legal perquè això pugui
passar. La cessió de la sobirania que suposa
traspassar
l'IRPF.
És una modificació legislativa d'una llei orgànica que es porta al Congrés, es vota i ja està.
T'ho diuen les fonts socialistes. No volem cedir sobirania.
No. Llavors, jo hi ha una qüestió que no sé, que desconec, però jo no sé si el govern no vol fer-lo mai. Jo aquí, a mi, això no me l'han dit mai. A mi el que sí que m'han explicat, per activa i per passiva, i a més des de fa molts mesos, vull dir, si alguna cosa també s'ha de dir, és que en aquest sentit no s'han amagat. Que aquesta ministra, no. després de treure a la llum el model de finançament autonòmic, molt complicat, deia la ministra portaveu ara mateix, hem pogut arribar a un consens a les comunitats autònomes. No, cap consens a les comunitats autònomes. Vull dir, hem arribat a un consens a Catalunya. O sigui, hi ha un acord entre el govern central i Catalunya. La resta de comunitats autònomes estan totes en desacord amb el model. Sí. El que en deien és que aquesta ministra, que és la candidata del Partit Socialista a Andalusia, no faria més gestos cap a Catalunya.
Bueno.
I la sensació és que el que vol el govern, jo no sé si després ho farà o no ho farà.
Home, Arturo.
El que tinc clar sí. És que vol guanyar temps, que és un temps que no pot permetre's ni Oriol Junqueras, pel que sembla, però és que tampoc Salvador Illa.
Clar, però és que Pedro Sánchez és James Bond, Sean Connery, no? Nunca digues nunca jamás, perquè és evident en la seva trajectòria. I ho dic positivament, els
sí,
polítics
clar,
han de saber canviar la posició per arribar a acords, però clar, no sabem el que passarà. El que passa que això serà després del juny. Això serà després de les eleccions andaluses. No, vull dir, un possible canvi d'escenari, si depèn de la ministra Montero, vindrà després del juny, que
sí,
són les eleccions andaluses.
Correcte,
home,
és el juny. Al juny no es fan les coses.
Setembre estarem parlant de les eleccions municipals, bueno, a tutti pleni.
Correcte.
Vull dir, no sé si llavors el govern espanyol estarà en condicions de canviar la posició sobre l'IRPF. I unes eleccions generals que no està clar exactament quan es produiran,
no,
si abans d'acabar l'any.
No, no,
a diferència del que podria... de lo fàcil que li vol posar el PSC al PSOE a nivell de Generalitat, i per tant faran les eleccions quan més convinguin a Pedro Sánchez, els alcaldes socialistes això sí que ho tenen clar. I per tant, si algunes eleccions s'han de fer coincidir, no seran mai les municipals, perquè els homes del, i dones del PSOE, els grans ajuntaments de Catalunya, no volen que això s'ajunti, i en canvi, bueno, per part de la Generalitat no hi ha cap problema en servir els interessos de Pedro Sánchez.
I ara està l'alcalde de Mèrida, per exemple.
Milagros.
No, jo crec que el càlcul electoral està sempre i en tot moment en una legislatura tan, tan complicada i tan convulsa com està sent aquesta. Però jo crec que ara mateix l'estratègia del PSOE segueix sent intentar allargar al màxim la legislatura fins... Bueno, intentar arribar al final de la legislatura, i només si té dades molt fiables, amb enquestes molt ben fetes i molt fiables, de que se li presenta una finestra d'oportunitat, sobretot a partir de tota la mobilització que pot representar la guerra d'Iran, etc., convocaria eleccions. Jo, clar, estem especulant cada dia i constantment. I, clar, podem especular eternament, eternament, perquè la situació és molt variable i és molt... canvia constantment, diríem, no? Ara per ara no crec que hi hagi aquesta... Si tothom està fent càlculs, però i ha d'estar preparat. Òbviament, tots els partits estan posant en marxa les seves maquinàries des de fa temps, però jo no crec que... Jo crec que bueno, encara ha d'evolucionar més la situació com perquè es pugui parlar d'una avançada electoral.
Farem una pausa per la publicitat i ara voldrem conèixer un cas d'una dona que la van contractar 4 dies abans de parir, quan portava 9 mesos embarassada. Ara ho expliquem.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a peugeot.es. Peugeot.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig... Farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria. Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Art Explora, un festival cultural que recorre la Mediterrània a bord del primer vaixell museu del món, arriba a Barcelona del 26 de març al 6 d'abril. Vine al Port Vell, a prop del World Trade Center, i gaudeix d'exposicions, realitat virtual, concerts i tallers. Entrades gratuïtes. Més informació a artexplora.org/festival.
012, la millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa. El zero a l'esquerra, que no val res. I el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt. Perquè del 5 al 16 de març tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara us volem explicar un cas atípic en l'àmbit laboral. És el cas de l'Anna Parera. L'Anna va ser contractada per la cooperativa Som Energia només 4 dies abans de parir i, per tant, de començar el permís de maternitat. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
D'això ja fa 4 anys. No sé com recordes, sí, amb quins ànims vas anar a aquesta entrevista.
Doncs la veritat és que anava amb ànim. El que sí és que jo ja estava molt embarassada i sabia que difícilment em podria incorporar a la feina, això sí, però volia que em coneguessin.
I tenies alguna esperança per això, que t'agafessin de... O sigui, cap esperança, diguéssim, que t'agafessin?
No, o sigui, jo creia que la meva candidatura sí que podia interessar, el que passa que no sabia si el motiu d'estar embarassada podria ser un motiu de que no em tinguessin en compte. Això sí que no ho sabia, però en aquells moments, com en les ja està obrint diferents ofertes de feina, i vaig pensar, bueno, per la propera vegada que obrin candidatura, si els interessa, doncs potser em tindran en compte. Volia que em coneguessin, bàsicament. Sí.
Quan et van dir que et contractaven, què vas pensar?
Doncs estava molt feliç, vaig dir, bueno, la veritat és que sí, el que passa que jo en aquells moments ja estava esperant que naixés la meva filla, i quan em van dir que em contractaven, els vaig dir, bueno, doncs espereu uns mesos, jo faig els mesos de criança i vinc a firmar el contracte. Però clar, em van informar que i jo ja formava part de la cooperativa i que havia d'anar a firmar el contracte, i si no podia anar-hi, doncs m'enviarien el contracte a casa.
I com recordes aquells 4 dies que vas treballar abans de parir?
No vaig treballar.
No vas treballar? Vas agafar la baixa?
No vaig treballar. Jo vaig anar a firmar el contracte, que venia just a fer corretges, i és que ja, vull dir, la meva filla va néixer amb 42 setmanes, vull dir que ja no podia incorporar-me a la feina.
Aquesta és una part d'aquesta història, però la història continua. Podem saludar aquesta hora l'Anna Rodon, de l'equip de recursos humans de Som Energia. Anna, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Us va generar algun tipus de dubte o debat contractar-la?
No, en aquell moment cap ni un. De fet, no és el primer cas. L'Anna és una de les 6 companyes que es va incorporar o bé a punt de ser mare o a punt de gaudir un permís de paternitat, i per nosaltres no, bueno, era simplement la millor candidata per la posició en aquell moment.
I és clar, és un cas atípic, és a dir, no coneixem moltes situacions que s'ha descartat dones, coneixem moltes situacions que s'han descartat dones embarassades, però i fins i tot que s'han acomiadat, però no que se les contractessin. Per què diries que casos com el vostre no són la norma?
Jo crec que és molt complicat. O sigui, l'Anna ho ha dit, que es va presentar ja donant per fet que no la contractaríem, es volia donar a conèixer i estava posant la seva candidatura a disposició pel futur. Crec que aquesta és la primera part, que hi ha moltes dones que ja ni ho intenten, s'autodescarten, i després doncs, hi ha moltes empreses que, segons la mida, pot ser més o menys difícil acollir un permís en el moment d'incorporar-se, i per nosaltres doncs, és un compromís explícit, no? Amb el feminisme, amb l'ecologia, som cooperativa, volem transformació energètica i social, i per nosaltres doncs no va ser anòmal. La part estranya o que ens va generar desconcert va ser la inspecció de treball que vam rebre, no?, arran d'aquesta contractació.
Que és el que ara anava, no? Aquesta història continua perquè el més surrealista és que inspecció de treball es posa en contacte amb vosaltres perquè heu contratat una dona que estava a punt de parir.
Exacte.
Però sí, com es justifica aquesta inspecció? Perquè això hauria de ser al revés, clar.
Exacte, sí, nosaltres hi vam anar pensant que era un pur tràmit, no?, doncs a presentar el contracte i tota la documentació que confirmava que estava ben fet tot el procediment. I sí, la sorpresa majúscula va ser veure'ns nosaltres contra les cordes amb una inspecció de treball dient-nos frases com comprendreu que això és molt estrany o tan especial aquesta persona no pot ser. I sí, ens vam haver de defensar nosaltres, no?, l'obligació era nostra per demostrar que allò no era un frau en lloc de simplement doncs, garantir que s'estava complint la norma. Vam haver de presentar moltíssima documentació de tot el procés per demostrar que existia la vacant, quantes persones havíem entrevistat, si hi havia sí, antecedents d'això, vull dir, va ser tot un... Sí, tot, sí, molta feina, no?, doncs aconseguir demostrar que havíem fet les coses bé.
Anna Parera, et va sorprendre això? Com vas llegir la notícia? Ho vas conèixer-ho?
És que no estic... O sigui, no us estic seguint, seguint la conversa de l'Anna. A què estàveu referint?
No sé si... Va, estàvem parlant-nos d'inspecció de treball, diguéssim, que quan va decidir, diguéssim, inspeccionar aquesta contractació, si et va sorprendre.
Sí, totalment, totalment. O sigui, en el meu cas jo vaig haver de justificar per què m'havia presentat una oferta de feina embarassada. Em van demanar que ho justifiqués.
Anna Rodon, heu rebut alguna cosa més? Sabeu com està aquesta inspecció de treball?
No, això va ser el 2022, vam presentar més de 100 folis de documentació, com deia, no?, per demostrar que allò era verídic i que estava ben fet, i no hem sabut res més. De fet, és això, han passat 4 anys, l'Anna segueix treballant amb nosaltres, no?, aquesta és l'aposta de contractar persones que vulguin aportar el projecte a llarg termini, i no n'hem sabut res més.
El que passa que jo ara a les 10 tinc cita a inspecció de treball per una altra inspecció.
Sobre què?
Igualtat. Sí, sí, estan fent una inspecció sobre el pla d'igualtat i ara a les 10 he d'entrar perquè ens facin aquesta inspecció, que està molt bé que inspeccionem i que garantim que les coses es fan bé, però sí que en el cas de l'Anna Parera, no, doncs aquesta inspecció va ser força surrealista.
Caram, doncs deixem que no facis tard. Gràcies, Anna Rodón, de l'equip de Recursos Humans de Som Energia, i Anna Parera també, gràcies i bona feina. Espero que el fill estigui creixent amb força i amb molta salut.
Molt.
Que vagi bé. Adéu.
Que vagi bé.
Jordi.
No, li volia preguntar si veien... Jo soc de Som Energia, i per tant els felicito. No sabia que havia passat això, els felicito. Ho soc per motius polítics. Hi ha determinades companyies energètiques hostils a Catalunya i a la llibertat de mercat. Clar, tantes inspeccions a una cooperativa catalana... doncs jo que soc mal pensat de mena, no sé, li volia preguntar si veia alguna mà negra que podia estar influint en determinades decisions, però, escolta, mira...
Som Energia 10, Inspecció de Treball 0, no? Vull dir, està claríssim. La meva pregunta és, algú s'ha plantejat que s'ha d'expedientar fulminantment al inspector de treball que va fer aquesta barbaritat?
Ja.
Aquest és el tema.
Ja.